Ja sabeu que avui parlem de plaer femení, però us hauríeu plantejat mai que la política pot afectar directament el plaer sexual de les dones? Doncs la Marta Catena ens demostra que sí. Marta, benvinguda.
Hola, Montse, moltes gràcies. Bé, això no ho dic jo. Això és el que assegura la Kristen Gotze, antropòloga i professora a la Universitat de Berkeley i especialista en Rússia i els països de l'est, que acaba de publicar el llibre «Por qué las mujeres disfruten más del sexo bajo el socialismo», editat per Capitán Swing i que el trobareu a totes les llibreries.
Estic per comprar-me'l ja.
En el llibre he llegit coses inversemblants i curioses. Per exemple, que abans que caigués el mur de Berlín, les russes o les poloneses gaudien molt més de sexe i el practicaven amb més freqüència que les franceses o les angleses.
I escolta'm, ara això també és així perquè parlem-ne potser d'emigrar.
Doncs sí, però no potser en els països que t'imagines. Ens ho explica l'autora.
En termes de societats contemporànies europees, com per exemple Escandinàvia, on gaudeixen d'una seguretat social més àmplia que països capitalistes com ara Gran Bretanya o els Estats Units, podem veure clarament un nombre més elevat de dones econòmicament independents i sexualment alliberades.
El que la Kristen Gotze vol dir és que en els països escandinaus, on els drets socials estan més assegurats, la dona és més lliure i, per tant, també té més igualtat al llit.
A veure, Marta, explica-m'ho bé, això.
Bé, el llibre explica que en països capitalistes, com Estats Units, la societat històricament ha tendit a devaluar la feina que suposa per les dones cuidar els fills, els avis i encarregar-se de les tasques de casa. I és d'aquesta manera que el sexe es va convertir en la moneda de canvi que per força les dones oferien mentre els marits se'n feien càrrec econòmicament. Les conseqüències són clares.
Quan
les dones depenen econòmicament dels homes, trien la seva parella en funció de les possibilitats que l'home té per mantenir-les econòmicament. Pagar el lloguer, posar un plat de menjar calent a la taula, ajudar-les a cuidar els nens.
Està clar que parlem del passat, però per algunes dones les coses no han canviat gaire. La Kristen assegura que en els països on s'aplicaven polítiques més a prop del socialisme, la relació entre home i dona ha estat històricament molt diferent.
Quan les dones són econòmicament independents i, per tant, no depenen de ningú, escullen la seva parella basades en si n'estan enamorades o si els troben atractius.
Vaja, més igualtat a la vida, més igualtat al llit. La cosa va així, i més igualtat al llit, més plaer per la dona, segur. Si algú està pensant en com millorar la seva vida sexual, la Kristen ens explica un secret.
Quan hi ha la percepció que tant l'home com la dona contribueixen en la cura de la casa, ja sigui netejant, cuinant, posant rentadores o cuidant dels fills, i per tant, les tasques de casa es perceben més equitatives, afirmem que les parelles gaudeixen de més i millor sexe. And better
sex. Així que ja ho sabeu, feina compartida, més felicitat per tothom. Worship the ground that you walked on
below your pedestal. Però tornem al tema del plaer femení, que no només depèn de si les feines de casa són compartides. La nostra educació sexual hi té un pes molt important. L'autora de Por qué las mujeres disfruten más del sexo bajo el socialismo explica que en molts països van invertir grans quantitats de diners en educació sexual, com per exemple la RDA, Txecoslovàquia, Polònia i Iugoslàvia. El sexòleg alemany Siegfried Schnabel va contribuir especialment en aquesta difusió de l'educació sexual amb un llibre que potser molts de vosaltres teniu a casa.
The name of the book was Mann und Frau intim, which basically means man and woman intimately.
El nom del llibre, L'home i la dona a la intimitat, es va publicar per primer cop l'any 1969 i es va traduir a la majoria de llengües d'Europa de l'est i també a l'espanyol. De fet, aquell volum, que era un manual de sexe, va ser publicat i distribuït a Cuba. Molts cubans hi van tenir accés a finals dels anys 60 i principis dels 70, quan l'educació sexual començava a expandir-se pels països del bloc de l'est i era promoguda pels governs comunistes. That was coming out of
the Eastern Bloc countries. A l'Europa de l'Est sembla que no els va anar malament pel que fa a l'educació sexual, tot i que també hem de dir que la Unió Soviètica es van quedar una mica curts. Però què passava fora d'Europa?
Doncs, curiosament, una dona de l'antiga RDA és la que va portar l'educació sexual a Cuba. Era la Mònica Krause. La Mònica, alemanya ciutadana de la RDA, resulta que es va enamorar d'un cubà mariner que estava de missió a Alemanya. A l'any 1961, Krause, quan tenia només 20 anys, se'n va anar a viure a Cuba amb el seu marit. Com que venia d'una societat liberal sexualment parlant i sense tabús, de seguida se n'adona que Cuba està molt endarrerida en temes d'educació sexual. Va ser la presidenta de la Federació de Dones Cubanes, Vilma Espín, qui li va encarregar la tasca d'escriure un programa nacional d'educació sexual a l'any 1976. Encara que els cubans tinguin fama de fogosos i sexualment actius, els seus coneixements en aquella època sobre el plaer femení eren molt baixos.
De fet, un documental explica la història de Mònica Krause. Es diu La reina del condón, tal com l'anomenaven en aquella època.
La Mònica va ser molt important a Cuba, sí. Aquesta revolució sexual va començar a la dècada dels 70. A través de programes de televisió i ràdio, que van poder escapar a la censura de Castro, explicava i exposava diferents temes de sexualitat, com per exemple, riscos d'embaràs, l'homosexualitat o prevenció de malalties de transmissió sexual. Penseu que una persona gai es creia que era un traïdor per la revolució. The street has closed.
Mònica Krause, de fet, va ser pionera en aquesta educació sexual de Cuba i en aquest documental el seu marit en parlava.
Se convirtió en un programa que triunfó. Fue a las becas, a las escuelas donde los muchachos viven permanentemente. Fue a la universidad, se enfrentó con los estudiantes, que para ellos era una cosa nueva, incluso un poco asustadiza, ¿no? ¿Quién es esta alemana que está aquí? ¿Quién es esta extranjera preguntando aquí cosas sobre el sexo?
Vaja, que va triomfar moltíssim aquesta dona. A més, va difondre molts llibres sobre plaer femení, postures sexuals, l'òrgan sexual femení, els tipus d'orgasmes... Vaja, coses que els cubans no havien sentit fins llavors de cap manera. Això ho explica un cubà de l'època al documental.
En el libro que leí aprendí mucho. Hay que buscarle clítoris a la mujer. Hay mujeres que tienen sensibilidad clitoriana y hay mujeres que tienen sensibilidad vaginal. La que tiene sensibilidad vaginal solo con el pene se excita. La que tiene sensibilidad clitoriana hay que tocarle clítoris. No es fácil tocarle clítoris a una mujer que lo tiene chiquito metido allá adentro. Hay que buscárselo o buscar la posición para tocárselo.
Un moment decisiu en la història de Mònica Krause va ser quan va abordar el tema del preservatiu. Els homes cubans tenien una idea molt retrògrada al respecte i així ho sentim en un programa de ràdio de l'època.
Usted sabe, profesor, que los hombres no están inclinados a utilizar el preservativo. ¿Cómo podremos ser más convincentes en este aspecto?
Bueno, en realidad es más cómodo, comillas, que sea la mujer la que se encargue de eso.
Doncs clar, sentint això de la ràdio, així m'ha arribat fins avui. El programa del condó, de fet, va ser l'últim de la Mònica Krause. Era un tema tan delicat que fins i tot el director del programa li xiu-xiuejava des de lluny que no digués la paraula condó durant el programa. Tot i així, la feina ja estava feta. I potser per això té raó el llibre del que parlem avui quan diuen que els països amb polítiques de caire socialista les dones gaudeixen més del sexe. Si teniu ganes de llegir-lo, doncs ¿Por qué las mujeres disfruten más del sexo bajo el socialismo? Està editat per Capitán Swing i us dic una cosa, el trobareu a totes les llibreries. Marta Catena, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Fins aviat.
Les dones i els dies, amb Montse i Virgili.